El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. Avui celebrem la festa de Tots Sants. L'Església ens fa escoltar avui les benaurances perquè són el programa més clar de tota la vida cristiana. Per a uns, viure les benaurances voldrà dir practicar la pobresa d'esperit, tenir un cor senzill, sense pretensions ni posseint l'orgull típic d'aquell que se sent refiat de si mateix. Per a uns altres, serà acceptar plenament les proves i les tristeses en què es troben confiats de rebre el consol de Déu. Els sants són els qui han imitat el Crist en alguna d'aquestes facetes, o, potser millor, en totes. Han entès que la veritable felicitat només pot venir de Déu i del compliment de la seva voluntat. Per això, l'ideal de les benaurances és constructiu, joiós. Ser sant és aspirar a identificar-se amb el Déu Sant, o sigui, tenir per ideal a obtenir la mateixa vocació universal a la santedat pròpia de tot cristià. Per això, l'apòstol Joan va veure una innombrable multitud que ningú no hauria pogut comptar. El programa d'avui l'obrirem tot conversant amb el pare Carles Gri, que no fa gaire va passar pels nostres estudis, i és que acaba de ser reeditat un llibre seu amb molt d'èxit i que porta per títol La felicitat és amor i veritat, inclòs dins la col·lecció L'espiga de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Parlarem del llibre i de la festa de Tots Sants amb el pare Carles. I a la segona part del programa us presentarem el testimoni de l'Àngela Volpini, que l'any 1947 va viure la primera de la vuitantena d'aparicions de la Mare de Déu que van canviar la seva vida. Hem aprofitat el seu pas per Montserrat per preguntar-li sobre aquella experiència, sobre els sentiments i si es pot escriure d'alguna manera. Comencem, doncs, aquest programa especial del Dia de Tots Sants del diumenge a Montserrat.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat acaba de reeditar el llibre La felicitat és amor i veritat, del pare Carles Gri, monjo de Montserrat. A través de les pàgines del llibre, el pare Carles ens descriu pensaments i experiències exposats al compàs de la vida i dins d'una atmosfera de realisme, de confidència i d'amistat. Pare Carles Gri, bon dia i bona festa de Tots Sants.
Moltes gràcies.
Déu és amor i llum. L'home és la imatge i la semblança de Déu. Per tant, l'home és amor lluminós. Tot el seu dinamisme existencial ha d'estar regit i orientat per l'amor veritable. Solament així assoleix la seva plenitud i la seva felicitat. Amb aquest preàmbul, certament, ve de gust de llegir el seu llibre.
Doncs vaig escriure aquest llibre com una, jo diria, com una cosa profunda que jo sentia, sobretot en veure que potser actualment és necessari salvar l'home. Salvar l'home donat per un cert relativisme que està posat en, diguéssim, en moltes publicacions, es donen molts ensenyaments a moltes càtedres, potser, i un relativisme jo crec que fa malbé l'essència genuïna de l'home. Perquè si l'home no pot assolir la veritat, aleshores es queda com ell tot sol en un món de tenebra, d'indecisió. És un home mancat de vitalitat i de conviccions. Fins i tot és un home que es troba mancat per poder estimar, per poder confiar. Per altra part, tot relativisme que ve a afirmar que la veritat no pot ser coneguda és en si mateix contradictori, perquè almenys se sap una veritat, que no hi ha cap veritat. I l'home, quan comença a dir que no hi ha veritat o fa una exposició, almenys està segur de les persones que l'estan escoltant o bé que l'estan llegint. Sap que existeixen. Sap que ell té una convicció. Una convicció perquè creu que ell té unes possibilitats intel·lectuals de conèixer que no hi ha cap veritat, contradicció evident. I és més, sap que els altres que l'escolten també tenen uns mecanismes d'intel·ligència capaços de comprendre tot el que ell diu i fins i tot a convèncer-se d'aquestes veritats. Davant d'aquesta contradicció, diguéssim, ja es veu que no irem massa al lloc. Per altra part, des d'un altre punt de vista, això, per això poso la importància de la veritat. Després també jo poso la importància de l'amor. Perquè crec que el subjecte humà, tot subjecte humà, desitja, i ho desitja necessàriament, una felicitat total i per sempre. Aquest és el gran desig. Si l'home no pot arribar aquí, l'home el màxim que pot fer és conformar-se amb un límit, amb una mancança. Però el que ell realment desitja és un amor total i que aquest sigui per sempre. És a dir, l'home té set de Déu, que és l'únic que li pot donar aquesta realitat, li pot donar aquesta plenitud d'amor i un amor per sempre. És per això que jo crec que és necessari, fent-ho veure a base d'anècdotes, a base de reflexions i de tot així, que l'home realment és fet per una veritat, i que aquesta una veritat fonamental és això. Jo necessito un amor, i un amor per sempre, i això existeix. I després veiem l'exemple, veiem històric del Crist. El Crist es presenta i és Déu amb nosaltres. Déu que estima i estima fins a donar la vida. Ho prova fins i tot amb miracles, diguéssim, extraordinaris. Sobretot la resurrecció dels morts.
El llibre és un seguit de reflexions i recomanacions breus sobre temes ben diversos com la humiliació, la simplicitat, l'abandó, la mort, l'esperança, la por, la integritat, l'orgull i el no-res, el plaer de la tristor, l'autoestima, el món passional. Com es presenta? Què diu? En cadascun dels comentaris sobre aquests temes.
Jo diria que tots aquests comentaris es resumeixen amb el que jo acabo de dir ara, però això ja situat en aquestes situacions més concretes en què es troba, diguem-ne, la persona, no? I aleshores il·luminat, diguéssim, per aquestes veritats centrals. La veritat, l'amor, Déu, Crist ressuscitat, i entre nosaltres, no? I aleshores són conseqüències d'aquestes veritats, diguéssim, per fer d'aquesta manera.
Per què creu que ha tingut tant èxit el seu llibre?
Jo crec perquè la gent, tots volen aquesta felicitat total i per sempre, i la nostra civilització, sigui per aquest relativisme, sigui també per un hedonisme, no? Per tota una sèrie de qüestions, no li dona, els enganya en tot cas. I aleshores hi ha, diguéssim, una tristor, o bé una conformitat dintre del fracàs i la gent va més o menys vivint, normalment amb molta por, amb molta, diguéssim, i desconfiança. Fins i tot el que la gent els hi costa donar un sí per sempre amb una altra persona, és a dir, fins i tot casar-se perquè podrien anar alguns fins i tot, però bueno, fins a cert punt. Però tenir confiança en una altra persona davant d'aquesta situació en què estem, els hi costa de confiar, i això crea una solitud molt forta. És més, i després venen uns egoismes molt grossos i costa que la gent realment entri un fons dins de l'altre i se sàpiga sacrificar pels altres. Segons la premsa, els divorcis dels casaments que s'han arribat a fer, doncs hi ha un 50% que fracassen. Què passa aquí?
Pare Carles, avui celebrem la festa de Tots Sants. Quin sentit té aquesta festa?
Sí, els sants són els nostres germans, els nostres germans grans, els quals doncs, han viscut l'Evangeli amb una profunditat, diguéssim, heroica, diguem-ho així, de fe, d'esperança i de caritat. que el Crist ha viscut amb ells, dintre d'ells, i ells l'han encarnat doncs, amb el seu viure, amb les seves paraules, amb les seves accions, amb els seus escrits, amb els seus desitjos, etc. Doncs aquests són els sants, els nostres germans, diguéssim, grans. No?
I com l'hem de viure, la festa?
Jo crec que el millor de fer-ho és imitar-los. Així és, mirant, diguéssim, no solament una admiració, que està molt bé, hi ha d'haver-hi l'admiració, però sobretot hi ha d'haver-hi un compromís de vida en què nosaltres doncs, ens llancem també, doncs, com? Doncs veient a cada home i a cada dona com un germà, com una germana. Saber-nos, doncs, entregar amb ell, qui sigui, fins i tot, doncs, quan costa, quan hi hagi un sacrifici, és quan es demostra més l'estimació, no? Vull dir, per exemple, un home està ben casat o una dona, quan si la dona o l'home es posa malalt, està a l'hospital on sigui, doncs està allí al seu costat, costi el que costi, jo molt content de poder-lo estar, diguéssim, amb ella. A mi em va impressionar que en un hospital que vaig visitar, a un malalt, doncs allà hi havia un home, ja, doncs, amb la seva dona, de certa edat, ella havia ja perdut tota noció, diguéssim, tenia un Alzheimer molt... Doncs aquell home era feliç per poder fer companyia a la seva dona i anar-hi cada dia i estar, diguéssim, junt amb ell. Això, amb aquest home, amb aquest sacrifici, trobava la seva felicitat. Heus aquí l'autèntic amor que jo voldria predicar amb aquest llibre.
Pare Carles Gri, autor del llibre La felicitat és amor i veritat, inclòs dins la col·lecció L'Espiga, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, dia de Tots Sants. Bona festa i que passeu un molt bon dia.
Moltes gràcies.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El 4 de juny de 1947 va canviar la vida de l'Àngela Volpini. Tenia 7 anys. Estava amb uns amics en un prat al Bocco, prop del seu poble, Casanova Stafora, a la Lombardia italiana, quan va viure l'aparició de la Mare de Déu. Aquella va ser la primera de les més de 80 aparicions que va viure fins al 4 de juny de 1956. L'any 1957, el bisbe de la diòcesi va fer construir una església en aquell punt, l'església del Bocco, per al culte a Maria, commemorant així les aparicions. L'Àngela ha dit molt sovint que aquells sentiments no es pot descriure en paraules. Va ser una experiència total de la ment, de l'esperit i del cos, amb tots els seus sentits. L'Àngela Volpini té 82 anys i ha visitat recentment Montserrat. Hem tingut l'oportunitat de conversar amb ella per recordar aquell moment que, sens dubte, va canviar la seva vida. Bon dia i benvinguda de nou a Montserrat, Àngela. Expliqui'ns com va viure aquell moment.
Yo no sé por qué llegó, porque como lo he vivido, sí me acuerdo muy bien, porque yo vivo de aquel momento. Han pasado 74 años, pero yo sigo viviendo de aquel momento, porque en el primer momento una mujer me ha cogido en brazo, pero detrás de la espalda no veía su cara, he tenido que girarme. E incontré questa cara meravigliosa, dolcissima, meravigliosa, bellissima, però una figura straordinaria ma umana. Ese fue il primo contatto. Después una comunicación interior me ha hecho comprender que estaba incontrando la humanità realizzata, aquello che io e cada ser humano podía llegar e che era in quel momento questa umanità realizzata stava rappresentata dalla Virgen Maria, Madre di Dio.
Che gli va dire la Mare di Dio?
Mi ha posto in il suolo e mi ha parlato e mi ha detto è venuto per insegnarnos il cammino della felicità sopra la terra. E con questa comunicazione interiore mi ha fatto intendere in che consiste il cammino della felicità sopra la terra. Questo è il mensaje che ha intendito che il cammino della felicità sopra la terra è essere, ante di tutto, nosotros mismos. Quiere decir, desarrollar aquella originalità che è di cada uno. Por eso estamos uno diferente del otro, perché somos un mondo unico, cada uno. que tienes que comunicarse con el otro, que no es tan fácil si tenemos que elegirlo. Ser nosotros mismos y elegir de amar. Esto es el camino de la felicidad sobre la tierra. Mira, yo lo digo en 4 palabras, pero dentro esto que hay vivido, que hay comprendido, que hay gozado, está mi visión del mundo, la visión del ser humano, la visión de Dios, la visión del mundo. Está todo, porque estaba contenido todo.
Quan va viure la primera aparició, tenia 7 anys. Va poder entendre tot el que li va dir?
Com a niña yo no podía entender lo que ha entendido. Esto es muy claro, pero lo ha entendido. Yo no sé cómo, yo pienso que ella me ha ayudado a dilatar mi capacidad de entender, porque yo como niña ya no podía entender nada de aquello que ella me ha comunicado. La medida es esta, que después de aquel momento, todo aquello que me rodeaba en la vida cotidiana, normal, me parecía todo tonto, todo oscuro, todo una tontería, que la gente vivía, podía vivir feliz, maravillosamente, siendo ella misma y buscar de amar los demás, y vivía dentro de un cárcel. Ellos mismos se hacían cárcel de ellos mismos. Por eso, porque la visión del mundo que yo he cogido en este encuentro es mi visión, porque era pequeña, no tenía otra visión. Es aquella de la realidad que me parecía muy extraña y muy loca, ¿sabes? Esto sí.
A partir del moment, transmetre tot allò que li va dir no va ser fàcil, suposo.
Esto fue la cosa más difícil, empezando de mi mamá, que cuando a la tarde fui en casa, me ha dicho, los niños dicen cosas raras de ti, dime tú lo que pasó. Yo le he dicho lo que pasó, ella me ha dicho, tú no has visto la Virgen, porque ella no podía decirte que era venida per la felicità sopra la terra, ti avrei detto di rezar, di star buona, tutte queste cose che erano nella tradizione. Questo messaggio, già mia mamma dice, mañana vamos dal medico, e il medico mi invio al sanatorio anche. E desde lì iniziò tutto. Después incontré l'obispo, perché il chefe del sanatorio lo chiamò, perché parecía muy raro que una niña de 7 años, que más o menos analfabeta total, tenía esta visión tan rara y tan incomprensible. El obispo me ha dicho, todo aquello que tú has visto, has comprendido, tiene que decirlo a mí, porque la gente no está, todavía no estás pronta a comprender esto, puede escandalizarse. Si tú me lo vas a me obedeces diciéndolo solo a mí, yo te voy a creer, y si no, no. Y yo, que no sabía lo que era un obispo, dice, mira, yo no te he pedido de creerme, ¿y por qué tú me pides de obedecerte? Yo no te obedezco y tú no me crees si tú quieres, ¿entiendes? Y así empezó mi larga vida con muchos encuentros, escuentro también, ¿no? Encuentro, porque por un lado yo sentía que la gente necesitaba este mensaje, lo acogía muy bien, no lo comprendía, pero lo acogía muy bien porque le resonaba dentro. Pero por la iglesia, por el cristianismo era muy duro, porque cierto, vuol dire che io hablaba de aquello que la iglesia habla, pero da un punto diferente de vivencia, ¿sabes? No de solo de rezar, de vivir a la presencia de Dios, tener una relación más cercana y más maravillosa.
Grans personatges com Dalí o Pasolini es van interessar pel fet. Per què?
Esta gente no me buscaba por el hecho extraordinario, porque más o menos eran todos ateos, pero me buscaba por mi visión del ser humano, del mundo y del ser humano. era muy interesada, eran todos estaban interesados por mi visión del ser humano, que es una visión no sobre los límites del ser humano, sino sobre las posibilidades del ser humano, que yo busco también a través del desarrollo de la historia, cioè, es que el ser humano nunca se acontenta, no sé, se acontenta, no sé cómo decirlo en español, bien. Se separa en aquello que tiene, busca siempre otro, porque ya está dentro una dinámica infinita.
La seva experiència mística fa un pas més amb la creació d'una casa interreligiosa internacional, Nova Cana. Com va ser això?
Empieza en el 58, un año después de que se terminó mi experiencia. Es un, mira, es una casa sí, de acogida, se llamaba en el primer tiempo centro de diálogo. Centro de diálogo con todo, la religión, la idea política, todo, todo aquello que forma la historia humana. Se tenía que confrontarse, comprenderse y todo esto. Y sobre todo yo la hice por dar un espacio a la gente de hablar de aquello que sientes más suyos y que muchas veces tenemos vergüenza de comunicarlo a los demás. Y que un espacio donde la gente podía comunicar aquello que sentía más suyo. Y lo que escuchaba tenían que tenerlo como una revelación esta. Y Nova Cana sigue a ser esto. No ha cambiado nunca su misión, que es de acogida, de diálogo y sobre todo de intentar de coger de la gente que viene su deseo más profundo, su exigencia más profunda, porque es allí que podemos elaborar una visión diferente del ser humano, no una visión de límite, de maldad, ma de posibilità e de bontà.
Quina és la fórmula de la felicitat? Com ajuda a assolir-la?
Ser sí mismo, elegir de amar, ser sí mismo, perquè quan uno es sí mismo, sigue desarrollando la creación, porque se hace nuevo, coge la vida como un don de Dios y de toda la humanidad e intenta de hacerse a sí mismo con este don que es la vida, intenta de ser sí mismo. Esto es aquello que el don que tenemos. Yo pienso que se tiene que hacer más caso a aquello que deseamos dentro de nosotros, porque yo estoy escuchando a la gente de 74 años después de aquella mi experiencia extraordinaria y encuentro que aquello que la Virgen me ha hecho ver como posibilidad del ser humano, yo lo encuentro como deseo en cada ser humano, como deseo, pero el ser humano no piensa de poder dar una respuesta a esto, a su deseo. No tiene confianza en sí mismo, ¿sabes? Sobre todo. Y yo intento de ayudar al ser humano a tener confianza en sí mismo, en su deseo de amor, porque todos buscan el amor, en su deseo de amor y de bienestar sobre la tierra, porque estamos aquí por esto. Esto es mi receta, ¿sabes? Que es aquello que me ha hecho ver, la Virgen me ha hecho ver la posibilidad del ser humano, mostrándose que aquello que ella era, nosotros podemos ser, si estamos e intentamos de concretizar en nuestro tiempo, espacio, a través de nuestra creatividad, aquello que es nuestro deseo profundo. Se cambia el mundo, estamos aquí por esto. Esto es aquello que podemos hacer y lo podemos hacer. Yo lo veo también en toda la evolución histórica, en la arte. Muchas veces yo lo veo en la arte, que el ser humano busca siempre de ser más de aquello que es. Esto es la dinámica propia del ser humano, ¿sabes? Buscar de ser más de aquello que uno es. Y esto es mi visión, que el ser humano tiene que seguir la creación autocreándose.
¿La religión cristiana está más a prop de la felicidad?
Los cristianos buscan, piensan que están destinados a la felicidad, pero en el mundo más allá. No, Es en este mundo que empieza la felicidad. Después sigue, pero tiene que ser nuestra conquista la felicidad. Y ya tenemos dentro de nosotros la pregunta de esta felicidad. Y nosotros tenemos que darle una respuesta. La nuestra vida tiene que ser la respuesta a esta pregunta que tenemos dentro de nosotros, que nos hace ser humanos.
I després d'Àngela Volpini, què? Ho ha pensat? Com continuarà el seu llegat?
Yo espero verdaderamente que no que puedan llegar muchos profetas y muchos testigos de esto en todo el mundo. Y dentro de toda la religión, en todo el mundo, en cada sitio del mundo. Yo pienso que es un momento histórico que se tiene que dar la vuelta. Desde un mundo superficial, sin esperanza, sin prospettiva, vamos a costruire nuestra prospettiva secondo il deseo che tenemos di amor, di un mundo. Es nuestra vocación esta, costruire un mundo di amor. Estamos in un mundo de necesità perché tenemos que desarrollar nuestra libertà e nuestra creatività per hacer un mundo di amor.
¿O es posible? Sí.
Tenemos que pensar lo posible y hacer lo posible con nuestros pequeños actos.
Moltes gràcies, Àngela. Ha fet bé a moltes persones. Esperem que ho continuï fent encara molts anys més. Bon dia i fins aviat. I fins aquí aquest programa especial del diumenge a Montserrat que us hem ofert aquest dimarts 1 de novembre, festivitat de Tots Sants. Ha estat possible, com cada setmana, gràcies a la Gemma Mutger, que ens acompanya a les vies de so i que us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem diumenge. Bon dia.